S'han complert 18 anys des de l'aprovació de la llei de dependència. És a dir, que ja portem uns quants anys, fins i tot contem aquest marge d'espessor que a vegades les administracions tenen pel mig, per tenir doncs, un balanç de com han anat tots aquests anys, pràcticament 20 anys d'aquesta llei. Sobretot perquè les lleis, un cop es posen en marxa, a vegades cal reajustar o no acaba de ser tot el que s'esperava. Moltes vegades passa això i amb el temps s'han de canviar i entrem en una altra batalla. Ara mateix, quina seria aquesta valoració? Doncs parlem amb l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, concretament parlem amb la Cinta Pasqual, que és la seva presidenta. Cinta, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Després d'aquests 18 anys a l'aprovació de la llei de dependència, quines valoracions podríem fer?
Mira, jo crec que podríem fins i tot parlar de les mateixes valoracions que vaig fer el dia que es va aprovar la llei, a la qual, òbviament, estàvem tots contents, però en aquell moment, jo me'n recordo, vam fer un congrés a València i allà mateix el meu dilema és què farem, com financiarem aquesta llei, perquè ja naixia amb una partida que no hi era a cap lloc, que era la partida pressupostària. I a mi, com tota la vida, crec que quan no hi posem diners de com, quan valdrà això, qui ho pagarà, com ho pagarà, doncs lògicament ja naix coixa la llei, no? Quin és el resultat? Doncs mira, hi ha en aquests moments a Catalunya més de 200.000 persones amb resolució de PIA, el 53% tenen més de 80 anys, però en aquell moment no era així. Vull dir que això ha canviat, i canviarà més, perquè hem entrat ja dintre de la llei dintre del baby boom. El 19% es troben al limbo de la dependència, és a dir, que no tenen recursos. 17.787 persones estan en llista d'espera de plaça pública. És molta gent esperant una... Però plaça pública, val? Que sí que és cert que en plaça privada potser alguna més podria entrar. 6.318 amb llista d'espera de centre de dia. És a dir, podria continuar perquè tinc molts més de dades...
Bueno, estem parlant però... que llavors és el que tu deies, és una llei que ja ha nascut amb deficiències directament, o curta.
Bueno, és una llei que tots teníem clar que estava molt bé perquè venia tota aquesta quantitat de gent gran que necessita recursos i que, per tant, aquests recursos hi són i estan, i crec que això és molt important. De persones grans n'hi ha moltes i necessitat que aquestes persones les cuidem també. Però jo crec que si hi ha tot això, que són dades molt bèsties i que falten molts de recursos, però sobretot és un tema de finançament, jo crec que el pitjor que en aquests moments estem vivint, i jo m'atreviria a dir-te, i tu saps que m'has entrevistat moltíssimes vegades, que potser és el que en aquests moments ens està fent mal. No tenim gent per treballar, no en tenim. Els anem a buscar on sigui, però no en tenim.
Falta personal en aquest cas.
Falta molt de personal, molt, perquè tota aquesta gent, és a dir, estos 18 anys de la llei de la dependència, tots volem més, i ha millorat els ratis, hi ha més gent cuidant, tenim molta gent gran, tant a casa, que és molt important, perquè la gent ha d'estar on vulga estar, sempre quan tingui els recursos que necessita al costat, i els recursos no ha de ser la família 24 hores, 365 dies a l'any. Per tant, hi ha gent a casa, s'ha cuidat a casa, hi ha gent als centres de dia, les residències, els habitatges tutelats, és a dir, hi ha gent per tot arreu, perquè amb 18 anys el panorama i els números han canviat molt.
Clar, en aquest cas, quina seria la feblesa més gran o la necessitat més gran que hi hauria aquí? Seria el personal exclusivament o també aquesta financiació?
Mira, jo crec que ara mateix el més important és la financiació. T'ho diré perquè a mi no m'agrada parlar de diners quan parlem d'algo tan important com persones...
Però és inevitable, és inevitable. A vegades aquestes lleis s'han d'anar dotades d'un pressupost adequat, perquè si no malament anem.
Tu ho has dit, però fixa't, els diners ens ajudarien a tenir un conveni millor. Un conveni que en aquests moments hi ha un 30-35% de diferència en el conveni de salut. Una mateixa figura professional. Jo sempre dic que la gent que els hi donen una plaça per treballar a l'hospital d'auxiliars de clínica, auxiliars de geriatria, perquè han de treballar a casa nostra. Són veritables, els hi hauríem de posar una catifa vermella. És a dir, mateix, el lema que vam començar, mateix feina, mateix salari. Per què no es fa això? Pues perquè no tenim el finançament per poder-se fer. Jo t'he de dir que m'he trobat el govern anterior i m'he trobat aquest govern dient que això ho hem de solucionar, però això no se solucionarà en 4 dies. Clar, jo sempre els dic, portem molts anys, molts i molts més anys, que no pas la llei de la dependència parlant d'aquest tema i d'aquesta diferència salarial que tenim. No pot ser, ho hem de solucionar ja, i ho hem de solucionar en una partida pressupostària aquest any 2025 molt, molt important, perquè si no, aquest desfase de convenis, fixa't que els mateixos centres públics, per sort, només tenen 2.500 places, tenen un 17 i un 18 i un 20% més que el nostre, i fan exactament el mateix, simplement en residències públiques, però és que el mateix personal, o en aquest cas una residència que també és pública, gestionada per una entitat, una fundació, una SL, al costat, aquesta té un conveni col·lectiu que és aquest 18, 19, 20% menys. No anem bé. És a dir, ho dic, en un moment que falta personal, doncs la gent se ho mira tot i és normal que ho faci així. Normal, perquè nosaltres tenim persones treballant pues, que necessiten aquesta feina i que necessiten un salari per a poder arribar a final de mes.
És a dir, que la gestió també seria una de qüestions capdals davant de tot això, no?
Totalment. És a dir, jo insisteixo que fins i tot en aquests moments hauríem de fer un estudi de tota Espanya, perquè jo ja saps que presideixo CEAPS, la patronal de tota Espanya.
Sí.
I jo dic, nosaltres vam fer un estudi abans de la Covid, que es deia el caos de la dependència. I es deia el caos de la dependència perquè hi ha 17 comunitats autònomes i fixa't que a cada una d'aquestes 17 hi ha un preu. De veritat, que és tan diferent. És veritat, que a vegades dius, bueno, viure al centre de Barcelona o al centre de Madrid o viure a un poblet de Toledo és diferent. Vale, d'acord, però tampoc no crec que hi haguen tantes diferències. Però vale, posem una mica més a les grans ciutats perquè és lo lògic. Vale. Però amb tot i això, no pot ser que encara hi haguem preus a 1.300 i 1.400 i en canvi hi haguem altres amb 3.500, no? Jo crec que això no toca avui en dia ja, no toca.
Ja no... Clar, i a totes bandes, a totes les comunitats estan igual que a Catalunya?
No, bueno, és el que et deia, Hi ha comunitats que estan molt millor i n'hi ha que estan molt pitjor. És a dir, nosaltres estem a un terme intermig, possiblement amb llistes d'espera de plaça pública, em sembla que som els quarts amb més llista d'espera de tota Espanya, i bueno, pues això no ho tenim bé. Jo crec que tenim una eina molt important per mirar d'equilibrar aquestes balances, que és la prestació econòmica vinculada, una prestació econòmica vinculada que té per al meu parer, té el millor, que és on vol viure la persona, on vol viure. Si aquesta persona al seu poble, a la seva ciutat, hi ha una residència i vol viure allí, no té per què anar-se'n a molts quilòmetres. I aquesta ajuda, que jo ja he demanat a la consellera que augmenten aquesta ajuda amb una llista d'espera com la que hi ha, és la solució perquè la gent no es bellugue. És la solució.
Doncs és un què i veurem com evoluciona tot això, perquè inevitablement tard o d'hora tot això ha d'evolucionar i espero que cap a millor, sobretot ara que hi ha aquesta jubilació del baby boom, que aquestes necessitats augmentaran inevitablement només per l'augment de població que envellim, és així.
De fet, augmentaran per una cosa bona, que és que viurem més anys.
Correcte, sí, és que és una cosa lligada a l'altra. És bo sempre i quan hi hagi un acompanyament administratiu i una qualitat i uns pressupostos que ajudin a tot això, a la realitat social, vaja. Doncs, Cinta Pascual, presidenta de l'ACRA, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquesta valoració que has fet aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies, sempre és un plaer. Vagi bé.